Molt bon dia. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és divendres, dia 20 de setembre, i obrim l'informatiu d'avui parlant de l'Encontats, de la novena edició del Mercat del Conte i el llibre il·lustrat que la ciutat de Balaguer celebra des del passat dimecres i fins diumenge. Les activitats han continuat aquest matí amb uns tallers d'il·lustració, en aquest cas adreçats a l'alumnat de quart de primària. De cara a aquesta tarda hi ha més iniciatives, més activitats previstes, també de cara a tot el cap de setmana. De seguida en parlem amb la directora de la biblioteca, Núria Arbós, i també amb l'escriptor Ramon Besora. A banda, però, hi ha altres informacions d'interès que els volem explicar avui i que ara els avancem en titulars. Destacarem també avui que la paeria ha procedit aquest dijous a retirar la sequoia que fins ara hi havia a la plaça de la Sardana i que era un dels símbols de l'agermanament de la capital amb la ciutat de Pacífica, a Califòrnia. D'altra banda, a nivell local, també explicarem que la Guàrdia Urbana de Balaguer realitza una campanya de vigilància dels vehicles de mobilitat personal. D'altra banda, Interior reforça la prevenció, recerca i sanció per dur armes blanques a la via pública. També avui els explicarem que l'Audiència de Lleida va jutjar aquest dijous un home acusat d'agredir-ne un altre, a qui va clavar dos cops de puny a l'ull esquerre i que li van causar la pèrdua de visió. Els fets van succeir l'any 2020 aquí a la ciutat de Balaguer. Fora de l'àmbit de successos, parlarem de les escoles agràries perquè inicien el curs 2024-2025 amb nous certificats de professionalitat i 5 centres de formació professional integrada, un d'ells a Vallfogona de Balaguer, dedicat al sector ramader. En el bloc cultural d'avui parlarem de la iniciativa Propa Cultura, perquè ofereix entrades accessibles de 34 programadors a 195 entitats socials i de salut de Lleida. El programa busca facilitar l'accés a la cultura a persones vulnerables. I també recordarem que demà dissabte tindrà lloc aquí a la ciutat la primera edició de la Sardanada, una jornada amb dues parts molt diferenciades, unes sessions formatives al matí i un aplec de la sardana a la tarda, que davant la previsió de pluja s'ha acabat desplaçant al pavelló Molí de l'Esquerra. A nivell comarcal, repassarem les activitats que tenen previstes diversos municipis i nuclis de la comarca a motiu de la seva festa major. És el cas, per exemple, de Lluçàs, a Vilanova de Meià, o de Coll del Rat i Sant Miquel de Montmagastre, al municipi d'Artesa de Segre. D'altra banda, Penelles dona la benvinguda a la tardor amb diferents activitats a Roca Finestres aquest dissabte, amb tallers i un sopar popular. I també parlarem de la companyia Balaguerina Pertinent, perquè porta també demà dissabte el seu espectacle Adreça Desconeguda a Valdomar. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Aquest diumenge el primer equip del Club Futbol Balaguer estrena la competició de Lliga i estrena més nova categoria, primera catalana. Ho farà jugant al camp del Turó Peira. Pel que fa al bàsquet, el Teixidor Associats, el Club Bàsquet Balaguer inicia la competició regular a segona categoria aquest dissabte rebent, a la tarda, al 1 d'octubre de Balaguer, al Cervera. El Q2 Consultors, l'equip femení, s'estrena Supercopa visitant el Sant Adrià. I pel que fa a la cursa de la vaca, recordarem també que Vallfogona de Balaguer arriba aquest diumenge a aquesta competició amb la 11a edició, amb modalitats de 10 i 5 quilòmetres i la caminada, i amb inscripcions tancades en haver arribat als 400 participants.
Comencem, com dèiem, en el primer dels titulars, com no pot ser d'una altra manera, avui parlant en l'informatiu d'aquest divendres aquí a Ràdio Balaguer, de la novena edició de l'Encontats, el Mercat del Conte i el llibre il·lustrat que té lloc aquests dies aquí a la ciutat fins diumenge i des del passat dimecres. Avui, per parlar-ne, ens acompanya qui és la directora de la Biblioteca Municipal de Balaguer, la Biblioteca Margarida de Montferrat, la Núria Arbós. Molt bon dia, Núria, i gràcies per ser aquí.
Bon dia.
I també ens acompanya l'escriptor Ramon Besora, part implicadíssima, diria jo, Núria, ara de seguida ho comentarem, en l'Encontats de Balaguer. L'any passat va ser ell el padrí de l'Encontats, de l'edició del 2023, i aquest any tampoc no ha volgut faltar-hi. Molt bon dia, Ramon, i gràcies també per ser-hi.
Molt bon dia i encantadíssim de ser novament a Balaguer, que ja considero com casa meva.
a Balaguer i a Ràdio Balaguer, que l'any passat també vam poder tenir la sort de comptar amb vostè aquí a l'informatiu de Ràdio Balaguer.
I ho vam passar molt bé.
Molt bé, gràcies, Ramon.
Gràcies.
Doncs comencem aquesta entrevista, aquesta conversa, com dèiem, per parlar avui de la novena edició de l'Encontats. Núria, grans trets, com es presenta l'edició d'enguany, aquesta novena edició ja d'aquest mercat del conte i el llibre il·lustrat?
Penso i espero que molt bé, amb molta expectativa de veure el públic com respondrà, però amb la il·lusió posada en la programació, que està, jo crec, molt cuidada com els darrers anys i com sempre hem intentat fer. Hem ampliat una miqueta el nombre de sessions de contes, perquè al cap i a la fi les narracions orals són les protagonistes de l'Encontats, i aquest any n'hi ha més. I doncs la resta, les parades també, tenim una trentena de parades de llibreries, editorials, il·lustradors i artesans, amb la qual cosa penso que una plaça molt plena d'activitat i que doncs espero que tothom pugui gaudir molt.
El dia gran, per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes 30 parades, serà aquest diumenge, dia 22, però l'Encontats va començar ja, es va donar el tret de sortida, va arrencar amb aquesta jornada professional adreçada a bibliotecàries, una jornada que des de la biblioteca doncs em sembla que valoreu força positivament, no? De forma molt positiva, Núria.
Sí, jo deia que és una jornada que em fa especial il·lusió perquè, evidentment, com a bibliotecària és la que tinc més propera i la que penso que gaudeixen més les companyes de les biblioteques que hi assisteixen. En aquesta ocasió ens va semblar que Ramon Besora té tant bagatge, té tanta experiència, té tants coneixements per transmetre que havia de ser ell que havia de dur a terme aquesta formació i així doncs va ser, tot i que ens vam quedar una miqueta a mitges de Ramon, perquè el Ramon té tantes coses sempre per transmetre que el temps passa molt de pressa i ens falta, però jo ja m'he compromès amb el Ramon a que pugui venir en properes ocasions perquè, com has dit abans, ja hi va ser l'any passat, i és aquest any, i jo crec que ens el quedem ja una miqueta a Balaguer i l'esperem a l'Encontats en els propers anys perquè penso que ens pot aportar moltíssimes coses.
Ramon, se sent part implicada doncs, de l'Encontats. Ara parlarem de la jornada de dimecres, en la qual vostè hi va participar. Però abans, parli'ns d'això, de com viu l'Encontats de Balaguer i, se sent, i si se sent part implicada.
Primer, no implicada, implicadíssim amb tot el que vam fer l'any passat. L'any passat vaig poder visitar pràcticament totes les escoles de Balaguer, vaig tenir sessions amb els nens i les nenes de les escoles, vaig poder transmetre als mestres el que realment crec que hem de fer perquè els nens siguin actius, que escriguin, que llegeixin, i, a més, aquest any, el dia 1 d'octubre, vinc per fer un taller pels mestres de Balaguer, pel centre de recursos, sobretot animar-los, com animem els infants a escriure.
De fet, d'això mateix em sembla que parlava dimecres en aquesta jornada adreçada a les professionals de les biblioteques públiques de Lleida, n'hi va haver també alguna de Tarragona, em sembla. Va plantejar la sessió el llibre més enllà del llibre, creativitat a la biblioteca, a casa, a l'escola i al carrer, i parlava d'això, de no només estimular els nens i nenes a llegir, sinó també a escriure, el que ara deia.
Hi ha un escriptor, un especialista en literatura infantil i juvenil, que és Marc Soriano, diu que el camí més curt entre el llibre i l'infant passa per la seva pròpia expressió. Jo des de molt jove, quan vaig començar a fer de mestre i estava a l'institució Rosa Sensat, a vegades em sabia greu que parlàvem molt, 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 molt de com podíem, els nens havien de llegir, com intentàvem fer-los llegir, que realment sempre serà poc el que fem, però es parlava molt poc de quina manera els estimulem a escriure. I per això, jo des d'aquell moment m'he implicat molt en aquest aspecte, és buscar recursos, jocs, per poder-ho fer. Parlem de creativitat i els hi deia, una idea brillant pot ser una ocurrència simplement o pot desenvolupar i arribar a ser un acte creatiu i una feina totalment creativa i acabada. Dic, perquè sigui creatiu, a part de la idea, hi ha d'haver un treball, hi ha d'haver una planificació, hi ha d'haver un compromís i hi ha d'haver un esforç. O sigui, a vegades pensem que sí, mira, no cal fer un esforç, es té una idea i ja n'hi ha prou. Llavors, explicava i veia, i a més, amb exemple, sempre m'ha agradat mostrar pràctica del que estic explicant. I ahir ho vaig mostrar tot en pràctica que havia fet. Pràctica que havia fet des de l'escola, pràctica que havia fet com a editor amb llibres objecte o llibres especials, i pràctiques com he fet com a escriptor, i el que faig una mica com a activista, que em passejo per biblioteques, per escoles, per centres de recursos, que és el que tinc ganes de continuar fent. Si la vida m'ha donat un bagatge amb totes aquestes facetes, doncs crec que tinc l'obligació de mostrar-la i d'intentar que es faci i que es continuï fent això.
Tots els espais importants, però en aquest cas estem parlant de la jornada per a bibliotecàries, també les biblioteques, un paper importantíssim, Núria o mateix Ramon, importantíssim, per tot això que ara explicava l'escriptor.
Evidentment, el que passa és que la feina s'ha de fer des de tots els àmbits, des de la família, des de l'escola, des de la biblioteca, tot el que hi puguem aportar, tot suma, i com més inputs puguin tenir els infants, jo crec que millor doncs, pot anar sortint tot i podem tenir al final uns futurs lectors, futurs escriptors i persones molt més formades i molt més competents en el tema.
La jornada... Digui.
Jo els deia que, per arribar a la construcció del lector, jo sempre parlo de construcció del lector des de que vaig llegir un pròleg del poeta de Santanyí, mallorquí, el Blai Bonet, que deia... parlant de lectura, deia, jo sóc una casa en obres, em deixo fer, deixo que em facin, deixo evitar-me per altres vides. Per tant, llegir és deixar-se construir. I, per tant, aquest és l'inici. Doncs, d'aquesta baula, com deia abans, d'aquesta cadena, jo he pogut ser com a... parlar de la família com a pare que he estat, com a padrí que sóc, i per tota la relació que hi he tingut, puc fer-ho com a mestre, puc fer-ho com a autor i puc fer-ho com a escriptor. Llàstima que no ho puc fer com a bibliotecari. És a dir, que a mi m'hagués agradat passar com a mínim 2 anys a la biblioteca per completar aquesta formació. I per això m'agrada ser amb els bibliotecaris, perquè jo els hi puc aportar una sèrie de coses i ells em poden aportar a mi des de la biblioteca com poden assumir, com poden integrar aquestes coses i com es poden fer.
Una jornada en aquest sentit pel que és i pel que s'hi tracta, Núria, totalment consolidada, no?
Jo crec que sí, a més, ho demostra...
I agraïda, per part de les bibliotecàries, em consti,
Ho demostra l'assistència cada any, que jo crec que les companyes esperen aquesta jornada perquè és molt pràctica. Surten d'allà amb idees per poder treballar el dia a dia a la biblioteca, que és el que ens interessa. No volem tanta teoria, volem exemples pràctics, volem poder treballar ja des del moment zero, perquè... no tenim el temps per pensar ni per... És evident que aquestes trobades són pràctiques i totes les companyes de les biblioteques jo crec que es troben a gust, agraeixen i, de fet, així ens ho transmeten un cop s'acaben les sessions.
S'hi va presentar, comentem-ho també breument, si vols, Núria, la guia Els Essencials 06, una selecció d'obres considerades imprescindibles per una primera infància, una guia creada per Ana Juan Cantavella i Piu Martínez. Deia Cantavella, en declaracions aquí a Ràdio Balaguer també, que són aquests llibres que han de ser sí o sí en cadascuna de les biblioteques del país.
Sí, és evident que la major part de llibres els teníem, però el que vam aconseguir amb aquesta sessió és potser conèixer coses que no érem conscients que es podien transmetre amb tots aquests llibres, i per això, doncs, al final... totes aquestes professionals i com el Ramon i com l'Anna i la Piu que venen a les sessions ens fan veure coses que potser no hem pogut detectar nosaltres per nosaltres mateixos, i d'això es va tractar aquesta sessió una mica, no? Doncs de llibres que ja coneixíem, donar-los aquest tom i aquesta volta per poder donar-los a conèixer els usuaris.
Molt bé, això va ser dimecres. Ahir dijous van continuar els actes, les activitats en el marc de l'Encontats. Núria, per exemple, al matí va haver la representació de l'obra Un somni pirata d'Ànima Teatrum al Teatre Municipal, en aquest cas adreçada a l'alumnat d'educació infantil i cicle inicial de primària.
Sí, una obra que també doncs, va agradar molt als nens i nenes que hi van assistir, i penso doncs, també en un missatge important, que és el fet de que estem molt amb les tablets, amb els dispositius mòbils, i ens hem oblidat de les coses més essencials de la vida, com és jugar, com és llegir, com és parlar, com és interactuar amb la resta de nens i nenes o d'adults, i doncs, el missatge aquest que crec que es va transmetre era molt necessari també i molt important.
Ja està d'acord, Ramon, amb el tema de les noves tecnologies que potser doncs, deixen en segon pla, en alguns casos, la lectura?
Les noves tecnologies són aquí i, per tant, les hem d'aprofitar i les hem de saber aprofitar. Sense deixar de banda tota una sèrie de bagatges i d'una sèrie de coses que ens poden aportar encara molt més del que... Per què? Perquè el nen és molt més actiu jugant davant d'un joc creatiu, didàctic, que pot ser a partir d'apretant un botó i des de la mateixa tablet o des del mateix ordinador. Per tant, una cosa es pot complementar amb l'altra, però el que no podem oblidar mai que el llibre en paper, el joc sobre taula, pot arribar a ser més important que tot l'altre, penso.
Molt bé, anem a avui, a aquesta jornada d'avui divendres, en el marc de l'Encontats, a les 6 d'aquesta tarda, Núria, a la Biblioteca Municipal, tindrà lloc el taller basat en l'àlbum il·lustrat O2, La llum de la llibertat, de Mercè Agüera, que s'adreça a tots els públics i especialment també als infants. Una activitat també que m'imagino recomaneu, eh?
Sí, evidentment, encara hi ha places. Si algú s'ha despistat i no s'ha apuntat, doncs que sàpiga que encara pot venir. I doncs és una mica aquest l'objectiu de l'Encontats, apropar la literatura, la il·lustració a tots els infants de la ciutat.
I també avui, Ramon, vostè participarà, farà la presentació, vaja, del llibre Mare, filla i refilla, de la Margarida Prats Ripoll, a la mateixa biblioteca, en aquest cas a 8:15 del vespre. M'imagino que també satisfet de poder fer en el marc de l'Encontats la presentació d'aquest llibre, Ramon?
Molt. Primer, perquè Margarida Prats ha estat una persona clau dintre del món de l'educació, pel seu esperit poètic que té, per la manera de presentar-ho, de la manera de fer els treballs perquè es pugui arribar, els nens puguin arribar a l'escola a crear a partir de les seves propostes, i ha fet el llibre Mare, filla, refilla, és una mena de calidoscopi de la seva vida, interessantíssim per tot el que va explicant, des de quan era petita, el tipus d'escola que hi havia, tot el procés que ha anat fent fins ara. Em va demanar que li fes el pròleg i amb molt de gust li he fet, i és un llibre que recomano perquè penso que, a part d'estar molt ben escrit, ens pot aportar moltes coses.
Hem parlat dels actes de la tarda, però al matí, Núria, també hi ha hagut diferents tallers d'il·lustració, per a l'alumnat de cicle mitjà de primària. Tant aquests tallers i activitats d'avui com les d'ahir dijous estan emmarcades dins del Pla Municipal de Dinàmica Educativa.
Sí, des de la biblioteca tenim clar que hem d'involucrar les escoles en les diferents activitats de l'Encontats, i tal com fem amb el padrí de l'Encontats, que durant tot el curs va visitar les diferents escoles que han llegit els seus llibres i interactua i parla doncs una miqueta amb els infants sobre el que han llegit, també volem la vessant dels il·lustradors, que ens expliquin la seva feina i que donin algunes eines i tècniques als infants per aprendre doncs, a dibuixar o conèixer una miqueta més aquesta professió.
Molt bé, repassem els actes del cap de setmana. Si et sembla, Núria, ho dèiem a l'inici, la festa gran o la que aplegarà doncs, més parades, també potser més gent serà la de diumenge, però també demà dissabte hi ha activitats i actes força atractius. Recordar també que hi ha una vinculació amb el Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens, ara que parlaves dels il·lustradors, això és demà dissabte. També demà s'inaugura el balcó il·lustrat dedicat al pastisser Lluís Moixí, i també en el marc d'aquesta presentació d'aquest balcó hi ha un contacontes, eh?
Doncs sí, ens va semblar també des de la biblioteca i l'organització de l'Encontats que tenint un premi d'àlbum il·lustrat aquí a la comarca era molt important doncs, també que li poguéssim donar una miqueta més de volada i que ens hi poguéssim connectar. I d'aquesta manera ja des de l'any passat vam iniciar un taller d'il·lustració a càrrec de la guanyadora de l'edició, i en aquest cas aquest any és Blanca Caminal, que va presentar el llibre fa pocs dies a Térmens, Com de gros. A banda, doncs, com deies, també amb la inauguració del balcó il·lustrat, que ja, doncs, com l'any passat també es va fer en el marc de l'Encontats, i aprofitant doncs, que la temàtica és el pastisser Lluís Moixí, també es farà una sessió de contes a la 1:00 PM a la plaça Sant Jaume, contes de xocolata, a càrrec de la companyia Fes tu com vulguis. I així doncs, també acabem de tancar una miqueta més aquesta inauguració de balcó amb una activitat relacionada ja amb les famílies. I a la tarda doncs, també fem una mica la prèvia de l'Encontats amb un espectacle, Teatre Arrossegat de Catalunya, de Teatre Nu, i un espai de joc que és un espai també molt vinculat amb el tema dels contes, que és Titellarium, juga en un món de contes, perquè doncs, ja les famílies comencin a ambientar-se de cara a la festa grossa de l'Encontats, que és diumenge.
És la gran festa, l'espectacle, amb un espectacle inaugural aquest any, Hansel i Gretel, el musical, la gran festa familiar al voltant del món dels contes, que tindrà lloc diumenge aquest any amb el padrí, l'escriptor Ricardo Alcántara. Núria.
Sí, doncs el diumenge comencem com sempre amb una obra una miqueta més així de gran format, amb música, perquè doncs, la gent s'animi a començar a gaudir de les activitats de la plaça, però tenim la presència de moltes narradores com Mònica Torra, Sandra Rossi, Patricia McGill, Vivim del Cuento, la companyia Fes tu com vulguis, Marta Escudero. Jo crec que tenim aquí una representació ben variada de narradors i narradores de tots els estils que faran gaudir a les famílies amb les seves històries. I després, doncs, diferents instal·lacions i experiències literàries perquè, entre conte i conte, doncs, també puguin gaudir amb algun joc, amb el maquillatge, amb els constructors de somnis de la companyia Minimons i, doncs, moltes propostes que podran descobrir durant tot el dia a la plaça.
A banda d'aquestes 30 parades que deies d'editorials, il·lustradors, les quals, doncs, em consta, Núria, venen moltes biblioteques o bibliotecaris professionals del món de les biblioteques a donar-hi un tomb per conèixer doncs, el que hi ha i també per saber el que poden comprar amb aquesta ajuda que em sembla que cada any dona la Generalitat a les diferents biblioteques públiques del país. Per tant, és un ampli mercat, podríem dir-ho així, per conèixer el que hi ha i poder-ho després adquirir, no?
Sí, una mica és la segona pota de l'encontats. Una són els narradors, els contes, les històries, i l'altra són les parades de llibres, perquè és evident que com a biblioteca ens interessa molt que les famílies coneguin els llibres que s'acaben de publicar, que comprin llibres per als seus fills, que beguin, que remenin, per això en parlem de mercat. Sempre quan hem parlat de l'encontats és el mercat del llibre. I llavors sí, a més tenim la sort que formem part del programa de Fires del Llibre de Catalunya i això suposa que 21 biblioteques de Catalunya puguin venir a comprar les darreres novetats de llibre infantil que trobaran a les parades de les editorials i llibreries que aquell dia venen doncs, a l'Encontats. Per tant, jo crec que també és molt important que puguem gaudir d'això, doncs, de la visita a biblioteques comprant llibres, perquè així doncs, diferents usuaris de biblioteques de Catalunya tindran novetats gràcies a l'Encontats de Balaguer. Doncs.
Vols afegir alguna cosa respecte al padrí d'enguany, Ricardo Alcántara? Tampoc no hem parlat de la il·lustradora del cartell d'enguanya, que és la Cristina Los Santos, llicenciada en Belles Arts.
Sí, el Ricardo Alcántara també ha vingut durant el curs, com va fer l'any passat el Ramon, a fer visites a les escoles de la ciutat. Va venir ara el mes de maig i també serà present per recollir la vara de mans del Ramon Besora aquest diumenge. A més, Cristina Los Santos, que és l'autora del cartell, també ha fet un taller d'il·lustració aquest matí amb alumnes de la ciutat. Llavors, jo crec que així ho arrodonim tot una mica, no? Doncs els alumnes coneixen tant a la il·lustradora del cartell com al padrí de l'Encontats, que és una mica aquest objectiu, de que coneguin la vessant de l'escriptor i la vessant de l'il·lustrador.
Com dèiem, el Ramon Besora també hi serà present. És aquí a Balaguer, no sé si des de dimecres o des del dia abans, fins i tot
dimarts.
Des de
dimarts al vespre vaig
des de dimarts
venir,
al vespre s'ha instal·lat
diumenge,
a Balaguer,
fins
Ramon.
Sí, sí, sí. No, m'hi trobo molt bé i a més estic, això, m'agrada seguir totes les coses que es fan i ser-hi present.
Són quatre dies intensos, relacionat amb el món dels contes, la il·lustració aquí a la ciutat de Balaguer. Ho diu així, intensament també, Ramon?
Molt intens. Lliurarem, em fa molta il·lusió. Primer, va ser un privilegi que Josep Vallverdú m'entregués la vara de padrí. És un honor que ho pugui entregar el Ricardo Alcántara, un escriptor amb el que li tinc un gran afecte i l'admiro moltíssim. I després, per primera vegada, l'últim llibre que he tret, que és poesia tot l'any, serà present, bàsicament, perquè el llibre que em sembla que avui surt de la impremta. O sigui, és un llibre que avui surt de la impremta, però a la parada de Salòria a Meraki ja es podrà trobar, encara que les llibreries trigarà una mica més, probablement.
És un llibre amb un format molt diferent al que
sí,
estem acostumats. No sé si en vol parlar d'això, Ramon.
Sí, us ho explico. Mireu, aquest és un llibre que jo pensava que no l'editaria mai. No l'havia fet per editar. O sigui, havia fet un llibre quan vaig a les escoles per estimular-los. Mireu, jo ho he fet d'aquesta manera, perquè no ho feu? Quan els mestres em diuen, Ramon, hauries de venir per Sant Jordi perquè per Sant Jordi treballem poesia. I jo els dic, i durant l'any què feu? Llavors dic, la poesia no és un vestit de festa que tenim penjat a l'armari que ens posem el dia de Sant Jordi. La poesia és una cosa de tot l'any. I per tant, els deia, la manera és que hi hagi una continuïtat. I llavors vaig fer un llibre que es titula Poesia tot l'any. És un llibre que fa 3,80 metres de llargada. I, diguem-ne, he agafat cada un dels mesos de l'any i al costat hi ha un poema que fa referència d'alguna manera amb aquell mes de l'any. i dic, ho vaig fer pensant que no s'editaria per la complexitat que té, perquè penso que és un fris molt bonic, amb un blau de fons, per les il·lustracions, visualment és molt bonic. I finalment tothom, quan ho ensenyàvem, deien, tant bibliotecàries com mateixos llibreters, com company amb Ramon, això s'hauria d'editar. I per la seva complexitat pensava, si s'edita, hauria de sortir amb un preu realment raonable pel que és. I així s'ha fet. O sigui, com que he estat editor, he pogut seguir tot el procés. I he pogut anar a la impremta, he pogut veure com es feien les coses i he pogut fins i tot afinar-ho, perquè un llibre de 380 metres em sembla que surt a 25 euros, vull dir, amb una qualitat de paper de 300 grams, etc. I em fa il·lusió que el primer lloc que es veurà serà Balaguer.
Molt bé, aquest diumenge a la plaça del Mercadal, en el mar de l'Encontats. M'imagino que també li fa molta il·lusió a la Núria en aquest sentit, no, Núria, poder comptar amb aquesta novetat, amb aquesta primícia?
Jo ho vaig saber el dia de la jornada de bibliotecaris i, evidentment, ens va fer molta il·lusió saber que Balaguer serà el primer lloc on es vendrà aquest llibre i la biblioteca primera que el comprarà serà la nostra per poder-lo posar a disposició dels nostres usuaris.
Molt bé, Núria. Ramon, no sé si vols acabar comentant l'acte de cloenda. A quina hora, concretament, l'acte de cloenda de l'Encontats?
A 8:15, amb el concert dels Atrapassomnis.
Molt bé, doncs més o menys crec que ho hem repassat tot. No sé si voleu afegir alguna cosa, tu, Núria, o vostè, Ramon.
Que els Encontats continuïn tot l'any.
Jo només vull dir que l'any que ve farem 10 anys, que jo crec que és una fita molt important, hem aconseguit consolidar molt aquesta festa i, per tant, espero que aquest any vagi molt bé, però preparem-nos tots per aquesta desena edició que esperem que sigui molt, molt, molt festiva i molt per celebrar doncs, la llarga durada de l'Encontats.
A la qual el Ramon no faltarà, eh, Ramon?
Ja li hem dit que el fem el segon padrí d'honor. El primer és Josep Vallverdú, el segon padrí d'honor és Ramon Besora.
Encantadíssim anar de bracet en Josep Vallverdú.
Molt bé, doncs encantadíssims també avui aquí a Ràdio Balaguer d'haver pogut tornar a comptar amb la presència del Ramon Besora, escriptor, no ho hem dit abans, però ha rebut una gran quantitat de premis, tant nacionals com internacionals. Ara seria molt llarg repassar-los, però bé, li agraïm, encantats de poder tornar a comptar amb l'escriptor Ramon Besora a l'informatiu de Ràdio Balaguer, també, novament, amb la Núria Arbós, com no pot ser d'una altra manera. Gràcies a tots dos, molt bon dia i que vagi molt bé aquesta novena edició, esperant ja la desena de l'Encontats aquí a Balaguer.
Gràcies.
Gràcies.
Deixem ara el món dels llibres, dels contes, i passem a altres temes d'interès. La paeria de Balaguer ha procedit aquest dijous, ahir, a retirar la sequoia que fins ara hi havia a la plaça de la Sardana i que era un dels símbols de l'agermanament de la capital amb la ciutat de Pacífica a Califòrnia.
Tot i que no presentava perill de caiguda, s'ha decidit tallar després que els tractaments que s'hi havien anat fent no donessin el resultat esperat pel que fa a la seva supervivència. El que s'hi farà a la paeria és guardar un bocí de tronc de 3 metres perquè es pugui aprofitar si es vol fer algun dia algun tipus d'escultura a través, per exemple, d'un concurs d'idees. Segons explicat a Ràdio Balaguer, Guifré Ricard, paer d'entorn natural.
Bé, doncs, vist els informes que teníem d'anàlisi de la sequoia amb l'estat que estava, tenia un estat de seguretat a nivell de que no pogués caure, però sí que és veritat que ja no tenia cap tractament que pogués allargar la vida aquesta sequoia i per tant doncs, ja han planificat aquesta tallada que el que ha de permetre doncs, és que a poc anem escapçant i eliminar la sequoia ja del tot. El que sí que farem és guardar un tronc de 3 metres perquè si en un futur es vol plantejar poder aprofitar aquesta fusta per fer qualsevol tipus d'escultura doncs que es pugui aprofitar.
Els treballs de la retirada els ha dut a terme la Fundació Aspros i la seva retirada, juntament amb un arbre també de grans dimensions i en mal estat al carrer Lleida, han tingut un preu aproximat de 1.800 euros.
I continuem a Balaguer perquè la Guàrdia Urbana realitza una campanya de vigilància dels vehicles de mobilitat personal.
Del 16 al 22 de setembre, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, s'està fent una campanya de vigilància relacionada amb els vehicles de mobilitat personal. Durant aquests dies s'està intensificant la detecció i el seguiment d'aquest tipus de vehicles. Les infraccions més destacades i sancionades estan sent la circulació per les voreres i la circulació contra direcció per la calçada. També s'ha detectat a menors de 14 anys conduint aquest tipus de vehicles i fins i tot anant dos ocupants al mateix patinet. Les sancions relacionades amb les infraccions denunciades van des dels 200 euros i fins als 500 per les infraccions més greus, i en cas dels menors d'edat, són els pares o tutors els que han de respondre econòmicament de la infracció comesa. Des de la Guàrdia Urbana de Balaguer recorda que els patinats elèctrics i vehicles de mobilitat personal estan sotmesos a reglaments i ordenances, igual que la resta de vehicles. Aquesta campanya està prevista que finalitzi el pròxim diumenge per donar pas a una pròxima campanya del Servei Català de Trànsit, aquest cop de seguretat en els entorns escolars, que es durà a terme del 30 de setembre al 4 d'octubre i on s'incidirà en els sistemes de retenció infantils i en l'assegurament dels camins escolars.
I parlem ara del Departament d'Interior perquè reforça la prevenció, recerca i sanció per dur armes blanques a la via pública. Trapero diu que l'augment d'apunyalaments és insuportable, mentre que la consellera Parlon remarca que no cal reformar la legislació.
El Departament d'Interior ha dissenyat un pla de reforç per prevenir la tinença d'armes blanques a la via pública sense justificació, per buscar-ne i detectar-ne més i per sancionar més ràpid i durament quan se'n trobin. La consellera Núria Parlon ha anunciat aquest dijous a la tarda una nova versió del Pla d'AGA, que comptarà amb la col·laboració de les policies locals i la seguretat privada. També ha dit que la legislació actual és suficient per endurir els controls i les sancions. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha dit que l'augment d'incidents amb armes blanques és insuportable i alarma la població.
Fer complir el que ja diu la llei. És que la llei ja parla d'això, que et dona un ventall, et diu quines faltes són lleus, greus i molt greus, i després el que et diu és des de la pena, o sigui, la penalitat, sí, la sanció econòmica, doncs que pot anar a partir de 600 euros a molts milers d'euros. I he dit que el criteri que s'estava servint, fent servir, era l'aplicació de la quantitat més baixa per tot, i això no sembla raonable. I és el canvi que es vol introduir des de la...
Entre el mes de gener i l'agost s'han intervingut 6.252 armes i la regió policial metropolitana nord és on més se n'han intervingut. La xifra a la regió policial de Ponent és de 195 armes intervingudes. En comparació amb el mateix període de l'any passat, s'han doblat les armes blanques intervingudes a Catalunya. L'any 2020 se'n van comissar 3.831 i l'any 2024 la xifra és de 6.252.
I en l'àmbit de successos destaquem encara que l'Audiència de Lleida va jutjar ahir dijous un home acusat d'agredir-ne un altre a qui va clavar dos cops de puny a l'ull esquerre que li van causar pèrdua de visió. Els fets van succeir el 7 de juliol de l'any 2020 aquí a Balaguer durant una discussió. En les conclusions de les parts, a l'hora de sol·licitar les condemnes, es va viure una situació inusual, ja que l'advocat de la víctima va afirmar que el seu client desitjava que l'acusat fos condemnat a la pena mínima, conscient però això sí de les conseqüències per a la salut i econòmiques que li va suposar la pèrdua de visió d'un ull. La Fiscalia va sol·licitar una condemna de 6 anys de presó i una indemnització de 50.000 euros per un delicte de lesions agreujades. L'acusat i la víctima es coneixien i aquesta última va negar que li clavés dos cops de puny a l'ull. Només va admetre que s'havien empès. Tanmateix, la víctima va declarar que l'home el va atacar per sorpresa. La defensa va rebatre que la pèrdua de visió es degués en exclusiva a un cop, ja que la víctima tenia cataracte i glaucoma. Els pèrits, però, van dir que el traumatisme va provocar la pèrdua de visió. Anem ara a altres qüestions. Les escoles agràries inicien el curs 2024-2025 amb nous certificats de professionalitat i 5 centres de formació professional integrada, un d'ells aquí a Vallfogona de Balaguer, concretament dedicat al sector ramader.
El curs 2024-2025 comptarà amb aproximadament 700 matriculats als cicles formatius de grau mitjà i superior. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha donat el tret de sortir a la inauguració del curs, que ha tingut lloc aquest dijous a l'Escola Agrària del Solsonès, un centre que complirà el 50è aniversari l'any vinent. Ordeig ha destacat que el futur agroalimentari passa, sense cap mena de dubte, per incorporar el talent, els coneixements i les destresses adquirides a través de les escoles agràries i els centres tecnològics, perquè el futur del sector dependrà de quina manera sàpiguen fer front als reptes que tenen per davant. Totes les escoles agràries treballen la formació de la part pràctica del currículum en tipologia dual, una modalitat de formació que permet que els joves que estan estudiant la formació professional tinguin l'opció de prendre directament a l'empresa, realitzant pràctiques remunerades, i així augmentar les seves possibilitats d'inserció laboral.
I parlem ara de qüestions d'àmbit més cultural, parlem en concret de la iniciativa del projecte Apropa Cultura, perquè ofereix entrades accessibles de 34 programadors a 195 entitats socials i de la salut de Lleida. El programa busca facilitar l'accés a la cultura a persones vulnerables i l'any passat, el 2023, va realitzar més de 3.200 experiències. Apropa Cultura va néixer fa 18 anys a Barcelona amb l'objectiu de facilitar l'accés a la cultura a persones amb risc d'exclusió social o també amb discapacitat.
Des de fa 2 anys, el programa s'ha estès a la demarcació de Lleida amb el desplegament d'un servei de mediació entre programadors i entitats socials i actualment ja compta amb 34 programadors adherits, els quals ofereixen entrades accessibles per les seues activitats i espectacles a 195 entitats socials i de la salut. Això ha permès que durant l'any 2023 es realitzessin 3.252 experiències culturals. Programadors i entitats s'han trobat aquest dijous al Teatre L'Escorxador de Lleida per celebrar els 2 anys del desplegament del servei i donar el tret de sortida a la nova temporada. La directora del programa, Sònia Gainza, ha destacat el paper del servei de mediació que, des de que s'ha implantat a la demarcació, ha permès fomentar la participació i l'accés a la cultura a persones en risc d'exclusió o discapacitat. Un dels reptes del servei és ampliar la xarxa de promotors i programadors culturals, tant públics com privats, adherits al programa, actualment n'hi ha 34, i fer que cada vegada hi hagi més propostes culturals que siguin accessibles i adaptades per als usuaris vulnerables. Un altre aspecte important de Apropa Cultura Lleida és que tota l'oferta cultural disponible es pot consultar i reservar a través d'un sol portal web amb l'objectiu de facilitar aquest accés a la cultura. L'any 2023 es van realitzar 3.252 experiències a través de la pàgina web. Entre aquestes experiències hi ha visites a museus i l'assistència a festivals de música i a concerts o obres de teatre, entre altres.
I parlem ara de la sardanada. Abans de repassar altres actes d'agenda d'aquest cap de setmana a la ciutat i comarca, parlem ara, com dèiem, de la sardanada, de la primera edició d'aquesta iniciativa, una jornada amb dues parts molt diferenciades que tindrà lloc demà dissabte aquí a la ciutat de Balaguer. Dues parts, dèiem, una al matí amb jornades, amb sessions informatives i un aplec de la sardana a la tarda al pavelló Molí de l'Esquerra. La sardanada està organitzada des del col·lectiu sardanista de Balaguer amb la col·laboració de la paeria i té un triple objectiu: contribuir a la formació del sector, consolidar Balaguer com una plaça sardanista de referència i singularitzar i promoure l'aplec de la sardana aquí a la capital. Les sessions tècniques, les sessions formatives del matí començaran a 9:45 amb la benvinguda, seguida d'un taller sobre protocol i organització d'actes a càrrec de Joaquim Fabrés i una sessió sobre mitjans de comunicació a càrrec del director del diari La Mañana, Francesc Guillaumet. Després de l'esmorzar, que era el Pedemonte, parlarà de la professionalització en l'organització d'activitats i la gestió d'entitats i s'acabarà amb la sessió de Roger Santiago sobre obligacions legals i fiscals de les associacions.
La formació tindrà lloc al casal La Pallavacara i vol contribuir, sobretot, a la professionalització dels membres de juntes d'entitats sardanistes, tot i que també està adreçada a persones d'associacions i col·lectius d'altres àmbits. Segons explicat, en declaracions a Ràdio Balaguer, el president del col·lectiu sardanista, Jaume Marbà.
El que m'ha adonat és que al capdavant de les entitats sardanistes majoritàriament hi ha gent amb molt bona voluntat i la majoria fins i tot són gent que són jubilats i per tant tenen molt temps, però no tenen cap tipus de formació en gestió cultural i per tant no saben com tramitar subvencions, no saben com portar xarxes, no saben quines obligacions fiscals comptables hi ha, i per tant no sabem com hem de treballar la premsa, perquè al final no són professionals i tampoc tenen pressupostos per tindre un cap de premsa. Llavors el que es tracta és de cada any muntar al matí de l'aplec unes jornades de professionalització per la gent d'arreu de Catalunya que estiguin amb juntes d'entitats sardanistes. Enguany tocarem 4 temes diferents, però potser l'any que ve, jo què sé, fem durant tot un matí un expert en xarxes socials o aniran sortint temes, perquè al final sempre hi ha coses que no sabem, com tramitar l'ASGAE, quines subvencions hi ha, temes de protocol, dissenyar cartells, o sigui, hi ha moltíssims temes, i la idea és que cada any, al matí de l'aplec, que això està pensat per la gent que vindran a la tarda, però també per gent que poden no vindre a la tarda, o fins i tot per gent d'entitats no sardanistes de Balaguer, jo que sé, jo soc d'una coral, o jo soc d'una colla bastonera, o jo soc d'una entitat social, però aquests temes m'interessen, doncs està obert a tothom.
A tots els participants se'ls repartirà un dossier de material elaborat conjuntament amb Som Sardana i la Federació Sardanista. El preu és de 10 euros i cal fer la inscripció omplint el formulari que hi ha a sardana.sardanabalaguer.cat. A la tarda arribarà l'aplec de la Sardana de Balaguer, que en aquesta tercera edició comptarà amb tres de les millors cobles del país: la Sant Jordi, la Principal de Llobregat i la Marinada. Les tres protagonitzaran un aplec de 5 hores sense parar amb la interpretació d'un total de 23 sardanes, segons ha detallat el mateix Marvà.
I llavors el que han fet és fer 5 hores non-stop, perquè al final la gent que ve de fora puguin després, quan s'acabe, tornar, i per tant aquí Ponent és habitual fer aplecs de tarda-nit, llavors se fa una sessió a la tarda, un sopar i una sessió de nit, però pensàvem que si el que volíem era també que vingués gent d'arreu de Catalunya, el més pràctic era fer una única sessió de tarda-vespre sense parar, que les cobles es vagin intercalant, que això és molt xulo perquè així pots anar comparant, i al mateix temps no cal fer descansos, perquè quan una cobla ha fet dos sardanes, després n'hi ha un altre que en fa dos, després n'hi ha un altre que en fa dos, i així les cobles van descansant, i pels sardanistes és molt lleuger, molt ràpid, molt dinàmic, i per tant estem parlant de que tocarem, me sembla que són 23 sardanes, i el que pot ser el moment més xulo serà a la meitat, que encara hi haurà la primera de les tres cobles i en quin moment arribarà la tercera, llavors han preparat dos sardanes que es tocaran conjuntament per les tres cobles, que això serà un moment brutal, un moment apoteòsic, que hi haurà, i a més hem triat dos sardanes de dos dels grans compositors, avui en dia dos dels que estan més de moda, que és l'Enric Ortí, que vindrà, que tocarà la tenora, és el tenora principal de la Sant Jordi, i el Jordi Molina, que és el tenora principal de la Llobregat. Per tant, hem agafat dos dels compositors més de moda, si vols, més balladors, i n'hem agafat un de cada, i del Molina hem agafat una sardana que ens fa molta il·lusió perquè es va estrenar enguany aquí a la comarca, a Pons, a Sant Pere de Pons, que és la sardana del mil·lenari de Sant Pere de Pons. Aquestes dues sardanes les tocaran conjuntament les tres cobles.
L'aplec, doncs, serà en una única sessió de tarda-vespre, a partir de les 5 de la tarda. L'aplec s'havia de previst inicialment a la plaça de Sardana per donar a conèixer el monument a la sardana inaugurat aquest estiu, però degut a la previsió de pluja s'ha traslladat al pavelló Molí de l'Esquerra. La idea és que a partir de l'any que ve es faci a la plaça del Mercadal. Us parlem d'exposicions, concretament la que es pot veure fins aquest diumenge, dia 22, al Museu de Noguera, l'exposició Art Primer, Artistes de la Prehistòria. L'exposició és una mostra produïda pel Museu d'Arqueologia de Catalunya que està itinerant per museus de Catalunya. La mostra ve a enmarcar les recerques que s'estan fent a casa nostra sobre l'art dels antics pobladors de les nostres terres. A la comarca de Noguera disposem d'art prehistòric de referència en indrets com la Cova del Tabac de Camarasa, la Cova Gran de Santa Linya, la Cova dels Vilassos d'Os de Balaguer o la Balma del Cogullo a Vilanova de Meià. Art Primer, Artistes de la Prehistòria, fa un repàs d'aquestes mostres artístiques i exhibeix, a més, alguns dels calcs originals que els primers investigadors van fer en temps de les primeres descobertes.
Fins al 26 de setembre es pot veure a la sala d'exposicions Estudi 76, que està ubicada a l'Ajuntament, la mostra Amb el cor obert, de Sílvia Dale Bonet. Amb el cor obert és una nova mostra pictòrica de l'artista, en la qual s'hi exposen alguns treballs de l'any 2023 i 2024. La seva obra, recordem, està realitzada amb tècnica mixta sobre llenç. Els seus temes recurrents són la feminitat i la natura, però també treballa l'art abstracte, els patrons Zentangle i l'art neurogràfic, molt present en l'art-teràpia, tema que estudia de manera autodidacta.
I també es poden visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer, fer un recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Crist o el castell Formós, on a més es pot veure l'audiovisual Sàvies i Guerrers. També es pot visitar l'església de Santa Maria, on el darrer diumenge de cada mes es fan visites guiades dins del marc de l'activitat Fars de Ponent. I recordem que el primer diumenge de cada mes es pot fer una visita guiada a l'església de les Franqueses. També una altra activitat turística és la que ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza l'activitat Iniciació a la Recerca d'Or. Al final del taller, els participants es poden endur totes les palletes d'or que hagin trobat durant el taller. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web museuscn.com, també el correu ordelsegre@balaguer.cat o el telèfon 973 44 86 68.
Arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules El teorema de Marguerite i també Beetlejuice.
No entiendo cómo calculas la constante C. No puedes hallar K, N y delta simultáneamente.
En efecto, eso invalida todo el razonamiento. Tu marcha precipitada ha causado sensación. Si dejas la tesis, la facultad te reclamará el sueldo de los 4 años.
No voy a cambiar mi decisión.
¿Te estás aprendiendo el catálogo de memoria?
Sí.
La Marguerite és una brillant estudiant de matemàtiques de la prestigiosa Escola Superior de Lió. Tot i ser l'única dona de la seva promoció, tot sembla anar perfectament mentre prepara l'exposició de la seva tesi. El dia clau, un petit error posa la seva situació a la vora de l'abisme. La Marguerite llavors decideix fer foc nou i començar de zero.
Beetlejuice! Beetlejuice! Beetlejuice!
Necesito que me ayudes a salvar a mi hija. ¿Pero cómo sé que vas a cumplir tu palabra?
Lo juro por el alma de mi difunta madre. Mi madre.
Bob, tú y los chicos vigilad. Que no pase nadie. Vamos, cariño.
Torna a Beetlejuice, després d'una tragèdia familiar inesperada. Tres generacions de la família Deeds tornen a casa seva, a la petita ciutat de Winter River. La vida de la Lídia, que segueix tormentada per Beetlejuice, fa un tomb quan l'Astrid, la seva rebel filla adolescent, descobreix la misteriosa maqueta de la ciutat a l'àtic i el portal al més enllà s'obre de forma accidental. Amb tants problemes en tots els mons, és només qüestió de temps que algú digui tres vegades el nom de Beetlejuice i l'entremaliat dimoni torni a caminar per desfermar el seu particular caos. Aquestes pel·lícules es podran veure els dies 21 i 22 i també dilluns, dia 23, dia de l'espectador. Trobareu més informació dels horaris i la venda d'entrades a la web circusa.com. Iniciem el nostre repàs d'activitats a la comarca i comencem explicant que aquest cap de setmana és Festa Major a Lluçàs, un poble que pertany al municipi de Vilanova de Meià. Divendres els actes començaran al vespre amb una sardinada popular. A la mitjanit s'ha programat el concert de Laia Besora i seguidament la música de DJ Fantasy. Dissabte al migdia s'hi fa el dinar de germanor amb la sobretaula del mag Leo Bordigioni i a la tarda jocs per la mainada. A partir de les 8 del vespre hi haurà ball de tarda amb Raül, que s'encarregarà novament de la gresca nocturna tocant versions abans d'una nova sessió de DJ amb DJ Fantasy. Finalment, el diumenge al migdia es farà la missa popular i es clouran els actes a les 7 de la tarda amb el ball de Jordi Rojals, duet l'acordeó d'Organyà.
També és Festa Major Coll de Rat, entitat de la població d'Artesa de Segre. Dissabte a les 7 de la tarda es farà una cantada de l'Orfeu Artesenc a l'església i a partir de les 9 de la nit el sopar de veïns. Un cop acabat el sopar hi haurà una sessió de DJs amb música per ballar. I sense deixar Artesa de Segre, també és Festa Major a Sant Miquel de Montmagastre. Aquest dissabte a les 5 de la tarda es farà una tirada de bitlles popular i tot seguit a les 6 els assistents podran gaudir d'un concert de música tradicional amb folk i manxa. Durant el concert s'oferirà un berenar popular.
I Artesa de Segre presenta aquest divendres a les 7 de la tarda el monòleg Això no és amor. Es tracta d'un monòleg que inclou un taller de prevenció i detecció de violència de gènere i que anirà a càrrec de Marina Marroquí, educadora social especialista en violència de gènere. És una activitat gratuïta, està oberta a tota la ciutadania, però està adreçada especialment a joves a partir de 14 anys.
Després de l'aturada estiuenca tornen les visites per descobrir la captació del canal d'Urgell a Pons. Aquest dissabte, de les 11 a la 1 al migdia, els visitants podran descobrir Ca l'Ermita, la sud del Tossal, la primera casa de Comportes Nova i l'ermita de Sant Isidre del Canal. Cal fer reserva prèvia per poder-hi anar. Em podeu concertar al telèfon 973 60 39 97 o bé al correu electrònic espaicultural@canaldurgell.org.
Aquest dissabte 21 d'octubre a Penelles es donarà la benvinguda a la tardor i es faran diferents activitats a Roca Finestres. El punt de sortida per dur a terme aquestes propostes serà a partir d'un quart de 6 de la tarda al mural del Tato. Des d'allà s'anirà fins a Roca Finestres per a partir de les 6 realitzar activitats com un taller d'impressió solar, un taller de caixes niu o un altre de fruits de tardor. A les 8 del vespre es gaudirà de la posta de sol i es farà un sopar de carmanyola.
La companyia balagrina La Pertinent portarà aquest dissabte el seu espectacle Adreça desconeguda a Valdomar. Adreça desconeguda a l'escriptora nord-americana Cressman Taylor és una història escrita sense complaença ni demagògia que descriu la tragèdia íntima i col·lectiva de l'Alemanya nazi. L'obra ofereix a través de l'intercanvi de cartes el retrat d'una relació entre l'alemany Martin Schwalf i el jueu nord-americà Max Ernstein, una tendra amistat que deriva subtilment cap a l'horror a mesura que també ho fa la història. La representació farà a 9:45 de la nit a l'espai Els Fraginals.
El grup musical d'Artesa de Segre Demanem Perdó a Santa Cecília durà a terme aquest dissabte un concert benèfic a la Vall d'Age. Serà a benefici de l'ONG PUSE, una acció per recaptar diners per promoure l'escolarització infantil a la sabana senegalesa. Aquest concert serà a 8:15 del vespre a l'hotel Maciarol, que es pot reservar també sopa al telèfon 675 59 31 17.
Aquest diumenge el Festival Itinera fa una nova parada a la comarca. La protagonista serà la cançó d'autor pop folk de l'osonenc Guillem Ramisa, un concert que realitzarà a la sala Lo Cabildo de Preixens a 12:15 del migdia. L'entrada és gratuïta.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva parlant en primer lloc de futbol, perquè després del seu pas per Copa Lleida i la Copa Catalunya, el primer equip del Club Futbol Balaguer se centrarà ja a partir d'aquest diumenge en disputar el campionat de Lliga. Ho farà més en una nova categoria aquesta temporada, la que ha tornat a Primera Catalana. El primer partit serà com a visitant al camp del Turó Peira, a Barcelona, un equip que ja fa 3 anys que juga en aquesta categoria de Primera Catalana. L'encontre serà en horari de migdia, a un quart d'una, com dèiem, aquest proper diumenge. I on també torna la competició regular de Lliga és el Club Bàsquet Balaguer, els seus primers equips en aquest cas. El Teixidor Associats del Club Bàsquet Balaguer, a segona categoria, rep aquest dissabte a la tarda, el 1 d'octubre, d'aquí de Balaguer, al Cervera. Un partit que es disputarà a 6:45 de la tarda. Pel que fa al femení, començarà la seva aventura a la màxima categoria catalana, la Supercopa. El Q2 Consultors jugarà com a visitant. Serà diumenge a 11:45 del migdia a la pista del Sant Adrià de Barcelona. I recordem també que la cursa de la vaca de Vallfogona se celebrarà aquest diumenge 22 de setembre. Un any més, l'organització al càrrec del Club Can Sallebres ha previst 3 modalitats. La cursa de la vaca de 10 km, la de la vedella de 5 km i la caminada no competitiva de 5 km. Les dues modalitats de cursa són les que són puntuables per la Lliga Ponent. La sortida serà a les 10 del matí des de les piscines municipals i l'arribada serà al mateix indret. A l'arribada, a més, tots els participants tindran un avituallament líquid i sòlid que inclourà un entrepà de llonganissa. Hi haurà trofeu als 3 primers de la classificació general i als 3 de cada categoria, també pernils per als millors equips de cada modalitat competitiva i per l'equip amb més corredors. Les inscripcions estan ja tancades en totes les modalitats, ja que s'ha arribat al límit que havia previst l'organització, 300 persones a les modalitats de cursa i 100 per la caminada. Es pot veure el reglament a la pàgina web cansallebres.cat.
I entrem ja en la part final de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el diari Segre destaca que neuròlegs denuncien el veto de la Unió Europea a fàrmacs que retarden l'Alzheimer. Diu també que una empresa logística i 2 d'agroalimentàries preveuen 200 llocs de treball a Lleida i també destaca que es compleixen 150 anys de la riuada que va deixar vora 400 morts a Lleida. La paeria obliga a millorar els filtres contra la pudor a una empresa de Lleida. És el principal titular del diari La Mañana d'avui, que diu en aquest sentit que les males olors afecten Magraners i la Bordeta i l'Ajuntament també els demana cobrir l'espai on emmagatzemen els animals morts. També destaca el pla d'interior per prevenir l'ús d'armes blanques i parla també del vandalisme en un parc de la Granja d'Escarp. El Punt Avui titula Festa Grossa del llibre en català. La 42a setmana del llibre en català, que comença avui a Barcelona amb una xifra rècord d'expositors, és el superaparador, diu, de l'univers editorial català. I també parla del jutge Llarena, que veu delicte en la no detenció de Puigdemont. Un altre dels titulars destacats és que la Sagrada Família arribarà als 172 metres i mig l'any que ve. I fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.